Daniel Prieto Alhambra, professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Bon dia novament i moltes gràcies, doctor.
Bon
dia, doctor Prieto Alhambra.
Molt bon dia.
Bon dia. I també ens acompanya el doctor Josep Maria Miró, és consultor sènior del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bon dia, doctor, i moltes gràcies.
Bon dia.
Comencem per vostè, professor Prieto Alhambra. Què pot suposar aquest descobriment fet precisament a la seva universitat?
Doncs mira, Jordi, la dexametasona bàsicament és un fàrmac que està en el grup dels corticoides o de les cortisones, que com bé dius s'utilitza per tractar moltes malalties inflamatòries i inclús malalties respiratòries. És un fàrmac molt barat, molt disponible i que s'ha utilitzat ja segurament en molts llocs per tractar els tipus o les formes severes del coronavirus. Aquest estudi el que ha fet bàsicament és demostrar que efectivament aquest fàrmac, del qual no en sabíem l'efecte, funciona per reduir la mortalitat en pacients amb malaltia per coronavirus severa, és a dir, amb gent que necessita oxigen o que està a l'UCI.
Uh-huh. Deies, i segur que s'ha tractat ja a molts hospitals de formes severes per tractar el coronavirus. Crec que a l'Hospital Clínic de Barcelona, doctor Miró, ja s'ha utilitzat aquest fàrmac precisament pel coronavirus.
Bueno, no solament a l'Hospital Clínic, s'ha utilitzat, jo penso que a tots els hospitals del món. La virtut de l'estudi que han fet a Anglaterra, en aquest assaig clínic que es diu Recovery, és que ells han aleatoritzat els malalts, uns han rebut de la dexametasona i altres no. I clar, hi ha un grup control comparador, i això és el que els ha servit per poder dir que el malalt greu que requereix oxigen o que està intubat, aquest antiinflamatori tan potent, que diguem para la tormenta de citoquines que tenen aquests malalts, és beneficiós reduint la mortalitat.
Des de quan l'utilitzen, doctor? Des del començament de la pandèmia?
Bueno, això s'ha utilitzat sempre amb malalts que tenen... Però no ara, vull dir, la dexametasona fa un segle.
No, em refereixo al coronavirus,
Sí, en el coronavirus sí, s'ha utilitzat des del començament. El problema és que en molts hospitals s'ha donat de forma no observacional, s'ha donat a tothom i no ha hagut un grup control. És molt important saber què passa si no dones la medicació. Si ho dones a tothom, això no ho saps. La gran virtut d'aquest assaig clínic és que hi ha un grup control i es veu que donant aquest medicament, doncs se salven vides.
Uh-huh. Aquest grup control, doctor Prieto Alhambra, clar, la pregunta és si les conclusions són definitives o encara s'han de fer més estudis sobre aquest medicament.
A veure, el tipus d'estudi que s'ha fet aquí, tal com explicava el company, és un estudi dels que considerem gold standard, el millor tipus d'estudi per estudiar els efectes d'un medicament, que és aquells estudis on es dona a un grup de forma aleatòria el medicament i a un altre grup no se'ls dona. I l'estudi que s'ha fet és molt gran i inclou més de 6.000 pacients, més de 2.000 amb aquest tractament i més de 4.000 que no rebien el tractament. Per tant, és veritat que ens queda veure l'informe complet d'aquest estudi per entendre, per exemple, el perfil de seguretat del fàrmac i altres coses, però jo crec que és un estudi bastant definitiu.
Tot fa pensar que hi haurà un rebrot de la malaltia i la pregunta és quin paper pot jugar aquest medicament si és possible que pugui evitar moltes morts. Els hi pregunto tots dos, doctor Prieto Alhambra i doctor Miró. Doctor Prieto Alhambra.
Sí, doncs jo crec que, bàsicament, tal com explicava el company també, els fàrmacs s'han utilitzat d'una forma una mica erràtica. En diferents llocs s'han utilitzat més o menys corticoides i demés, i jo crec que aquest estudi el que farà segurament és que en properes onades de la malaltia a tot pacient que tingui una malaltia respiratòria severa i que necessiti oxigen o estigui a l'UCI, se li donarà aquest fàrmac. És a dir, que d'alguna forma crearà una millor pràctica clínica i informarà les decisions que prenem a la consulta.
Doctor Miró?
Estic completament d'acord amb el doctor Pérez Alhambra. Miri, per poder avançar a la medicina i poder canviar les guies de pràctica clínica es tenen que fer estudis correctament dissenyats. I el millor tipus d'estudis són els assajos clínics. No? Aleshores, aquest estudi que s'ha fet a través d'un assaig clínic el que demostra és que això és beneficiós i això s'incorporarà a les guies de pràctica clínica. Per tant, si hi ha nous casos en un futur, en les indicacions on es va donar aquesta medicació, doncs es donarà d'una forma estandarditzada. El que serà també molt important és poder veure els resultats finals publicats, tal com diu el doctor Pérez Alhambra, per acabar de veure no solament l'eficàcia, sinó també els potencials efectes secundaris i el paper que ha tingut aquest potent antiinflamatori amb la càrrega vírica del SARS-CoV-2. Però, clarament, els resultats superen probablement tots aquests possibles inconvenients.
Doctor Miró, perquè atenent a la nostra ignorància mèdica, la pregunta seria, només és útil aquest fàrmac pels casos greus?
Bueno, això, ja hem fet l'estudi és preciós, com l'han fet, ho pot explicar molt millor el doctor Pérez Alhambra que jo, perquè han donat la medicació a tres tipus de malalts, no? Els malalts que no requerien oxigen, malalts que requerien oxigen i malalts que estaven intubats. I el benefici s'ha vist en els malalts que requerien oxigen i malalts que, almenys per la nota de premsa que van donar, i els malalts intubats, probablement la indicació d'aquesta medicació és en aquests dos tipus de malalts que són els més greus.
És així, doctor Pérez Alhambra?
Sí, efectivament. El que s'havia fet amb aquest estudi és bàsicament distribuir tres grups diferents. Un era el grup amb malaltia menys severa o més lleu, que tot i estar ingressats no requerien oxigen, després el grup que estava amb oxigen però no a l'UCI, i després el grup amb l'UCI, i el que es veu és que l'efecte és molt més potent i molt més interessant en gent a l'UCI. També hi ha un efecte protector en gent que porta oxigen però no està a l'UCI, i en la gent que no porta ni oxigen no es veu cap benefici en absolut. És a dir, que no és un fàrmac que s'hagi de fer servir en gent que tingui una malaltia per coronavirus lleu.
Canviant de tema, professor Pérez Alhambra, durant aquest temps hem sentit molt a parlar d'una altra paraula que ja forma part del nostre univers mental, que és la hidroxicloroquina, tot i que sembla que els resultats, segons alguns estudis, entre els quals el del doctor Oriol Mitjà, no serien bons. Sap si s'està investigant amb altres medicaments preventius que podrien ser útils?
La hidroxicloroquina, no sé si ho sabeu, però també en l'estudi Recovery era un dels braços a l'estudi, i fa un parell de setmanes van sortir resultats demostrant que no hi havia cap efecte protector de hidroxicloroquina en pacients ingressats amb coronavirus. És a dir, que és un fàrmac que jo crec que ara ha quedat una mica denostat i que no sembla que hagi de tindre un gran rol. S'estan fent estudis amb altres medicaments, s'estan fent moltíssims estudis. El mateix estudi Recovery inclou un braç on es mira l'efecte dels fàrmacs antiretrovirals, lopinavir i ritonavir, que són fàrmacs que s'utilitzen per tractar l'HIV. I hi ha moltíssims estudis amb altres fàrmacs també, inclús amb plasma de pacients convalescents, de gent que ha passat la malaltia i que té anticossos. Hi ha moltíssims estudis en marxa i segur que durant les properes setmanes i mesos anirem sentint resultats.
De manera preventiva, molt més que no pas de fàrmacs preventius, no pas de vacuna.
Totes dues coses, Jordi. S'està fent fàrmacs preventius. La vacuna també aquí a la Universitat d'Oxford, com sabeu, hi ha una de les vacunes més avançades que ja està passant a fase 3. Ja porten reclutats centenars de pacients, i els companys del Jenner Institute, que són els que estan fent aquest estudi, esperen tenir resultats cap a l'octubre o novembre d'aquesta vacuna. Si aquesta vacuna funcionés, seria la primera en comercialitzar-se, segurament.
Estaríem parlant d'octubre-novembre. Estaríem parlant d'octubre-novembre? Què exactament?
Ells esperen que si hi ha suficient, perquè clar, és una d'aquestes situacions interessants on no volem que hi hagin casos, però ara necessitem que hi hagin casos per demostrar que la vacuna funciona, no? Si tinguessin prou pacients i prou casos, ells esperen tenir resultats finals de l'assaig clínic incloent 10.000 pacients cap a l'octubre o novembre d'aquest any.
I això significaria efectes pràctics de la comercialització del producte per quan?
Esperarien tenir la vacuna comercialitzada, si tot va bé, i a la primera, cap a finals d'any.
D'aquest 2020, eh?
Sí, sí, sí.
Estem parlant d'una gran notícia, doctor.
Sí, sí, el grup del Jenner Institute està fent passes de gegant i molt ràpides. Ara la dificultat que estan tenint és que la transmissibilitat del virus al Regne Unit, per sort, òbviament, està baixant molt, i per tant és més difícil demostrar l'eficàcia de la vacuna, perquè hi ha menys infectats i estan obrint centres de recerca al Brasil, per exemple, on hi ha molts més casos, però assumint que tot vagi bé, la vacuna del Jenner Institute hauria d'estar disponible a finals d'any.
Per tant, estarem parlant de que aquesta vacuna ja està en fase 3, a l'octubre o novembre es podia fer el test definitiu a un seguit de gent per veure si la vacuna és efectiva, continua sent efectiva en humans, i si tot va bé i es dona l'ok, això seria ja qüestió dels laboratoris crear la vacuna com a tal, i poder-la tenir efectivament, com alguns metges deien amb la boca petita, també ho he de dir ahir fora de micròfon, de tenir-la aproximadament, calculaven, a poder repartir a nivell mundial a partir del febrer. Això és el que deien alguns amb la boca petita.
El que s'ha fet una mica diferent aquí, Jordi, és que el laboratori que està darrere, que ha comprat la patent o que està col·laborant amb la universitat, ha pres el risc de començar a produir vacuna ja, assumint que si funciona volen tenir-la en el mercat immediatament en quan s'acabi aquest estudi que et comentava. És a dir, que...
Per tant, m'estàs dient, doctor, que ja, aquest laboratori ja està multiplicant les vacunes, ja les està fabricant en aquests moments per tenir-les preparades, perquè en el moment que aquestes proves que s'estan fent a Oxford donguin l'okay, ja tenir-les per llançar i comercialitzar arreu del món?
Efectivament, sí. El laboratori ja està prenent el risc de produir aquesta vacuna, assumint que funcionarà. Els estudis de fase 1 i fase 2 han demostrat que és una vacuna que sembla segura. De moment no hi ha hagut senyals de seguretat massa potents. I, per tant, assumeixen que si és efectiva la volen tenir al mercat immediatament i estan produint-la ja en massa per tenir milions en el moment en què s'aprovi.
Doncs em sembla que és una de les millors notícies que he sentit en aquestes últimes setmanes, indiscutiblement, perquè una cosa és intentar crear fàrmacs per frenar la transmissibilitat del virus, però l'altra és que hi hagi una vacuna. I, efectivament, sempre ens havien dit que des d'Oxford era qui, des del Regne Unit, anaven més avançats fins i tot que els xinesos i que els nord-americans en la investigació i la recerca d'aquesta vacuna, que, evidentment, tot això té un procés, que no es fabrica una vacuna d'avui per demà, però, és clar, si resulta que ja veuen bons resultats... Perquè, clar, la millor manera de veure bons resultats i de certificar-los és que hi ha un laboratori que ja està gastant diners amb què ja veu que aquesta vacuna és efectiva i, per tant, per posar-ho davant de la societat i poder-ho comercialitzar, el que es farà automàticament i el que s'està fent ja ara és, com comentava el doctor Prieto Lambra des d'Oxford, és ja tenir aquestes vacunes fabricant-se perquè en el moment que s'apreti el botó de donar l'okay, ja poder llançar la vacuna comercialitzar-la arreu del món. Seria això en global el resum del que comentava, no, doctor?
Sí, només aclarir que encara no tenim els resultats d'eficàcia, és a dir, no sabem fins a quin punt aquesta vacuna protegeix, perquè aquest és l'estudi que ha de ser molt gran, fins a 10.000 pacients, per demostrar que redueix el risc d'infecció. El que se sap és que és una vacuna que semblaria segura en base als estudis que s'han fet amb centenars de pacients, i el que ja és una inversió de risc, m'imagino, aquest laboratori, pensant que és una bona idea intentar produir-la per tenir-la immediatament en el mercat si la seva aposta és correcta i s'aprova.
Val. Si em permeteu, canviant de tema al marge d'aquesta magnífica notícia, reitero, si tot això va com ha d'anar i els temps... Està parlant el doctor Prieto Lambra de l'hora de trobar 10.000 persones, no deia?
Sí, l'estudi fase 3 ha d'incloure, es calcula, unes 10.000 persones, efectivament.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per cert, els hi pregunto a tots dos, doctor Miró, canviant de tema, el rebrot de la Xina. És clar, evidentment, quan sentim la paraula Xina, sentim la paraula rebrot. Clar, el que ens ve al cap és un rebrot de 137 persones en els últims dies. Pràcticament imperceptible l'augment que hi ha hagut, molt lleuger, d'ahir cap avui. En total són 137 persones, però la contundència de les autoritats xineses, que ha estat, això ha estat a Pequín, ara anirem cap a Pequín d'aquí uns moments amb el corresponsal de l'agència EFE, ha estat tancar escoles, localitzar els infectats i tancar les comunitats de veïns. No sé si aquest rebrot preocupa o forma part de la, entre cometes, normalitat del virus, doctor Miró.
Bueno, les dades concretes del rebrot a la Xina, el que conec és per el que s'ha publicat en els medis de comunicació, i el que vol dir, justament, és que no es pot baixar la guàrdia i no fa falta mirar a Xina. Aquí hem tingut petits rebrots a la Garrotxa, a hospitals com a Cruces, etc. És a dir, que és molt important no baixar la guàrdia, mantindre el distanciament social, rentar-se les mans en aigua i sabó i posar mascareta perquè això no passi a la nostra casa, que és on ens interessa.
Doctor Prieto Lambra?
Efectivament, totalment d'acord. Tal com ja us vaig dir en aquest programa fa un parell de setmanes, amb aquella tertúlia amb altres companys científics, han d'haver-hi rebrots i el fet que no n'hi hagués seria més preocupant, perquè voldria dir que no tenim la capacitat d'identificar-los. Aquí el que és molt important ara és que quan hi ha baixa transmissibilitat comunitària hi hagi la capacitat d'identificar brots quan són petits per prendre mesures i evitar que creixin.
Per tant, hem de posar... deia ara el doctor Miró, l'Hospital de Cruces, efectivament, va passar la Garrotxa. El que passa és que estem més pendents de... És a dir, ens sorprèn més l'actitud severa que pren les autoritats xineses a l'hora de reaccionar respecte a aquest brot que el que fem aquí. Per tant, el problema és com actuen els governs més que la potència que pugui tenir el virus en aquest rebrot?
No, bueno, tot depèn del nivell del rebrot que existi, no? Hi ha una sèrie de mesures que són a nivell individual, que són molt importants, i per això el que comentem de no baixar la guàrdia, i dos, hi ha les dades de determinat brot, depenent de les seves característiques, aleshores es tenen que prendre altres decisions que són governamentals i que en situació, en dades concretes, doncs poden arribar a les mesures del lockdown, que és el que va passar en l'estat d'alarma aquí en el nostre país i a tots els països per poder frenar l'epidèmia. No? Per tant, és molt important, com ha dit el doctor Pérez Alhambra, detectar precoçment els casos, aïllar-los, buscar els contactes, mantindre la quarantena i frenar aquests possibles rebrots, perquè hi seran, continuaran, encara que estiguem a l'estiu, continuaran havent casos. I és molt important, això és el més important per no tornar a la situació que vam tindre el mes de febrer i el mes de març.
Mm-hmm. Molt bé. Algú vol fer alguna pregunta? Alguna...
Sí.
Ramon Rovira.
No, res, un petit comentari. Doctor, qualsevol dels dos o el que cregui que pugui contestar-ho. Objectivament, abans en parlàvem amb l'Anna, amb una de les participants en la tertúlia, hi ha una mica la sensació de que això del rebrot sembla gairebé inevitable. Primera, això és així? Hi haurà rebrots? Sembla que sí. I segona, estem en condicions objectives d'assegurar a la gent que les condicions amb les quals hi farem front són, diguem-ne, garantistes respecte dels que vam tenir el mes de febrer o març, com deien vostès? És a dir, hi podrem fer front amb garanties d'equipaments, amb una sanitat molt més potent i més preparada?
Aviam, doctor Miró, potser des del clínic?
Bueno, sí, jo crec que sí, és a dir, tot l'aprenentatge que ha sigut express durant els mesos de febrer, març i abril, em servirà per, en situació hipotètica d'un nou rebrot, a poder, diguem, primer contindre'l i després tractar a les persones molt millor. Fixi's que les persones que ingressaven als hospitals, que són les que tenen aquesta mortalitat global del 10%, encara que a nivell, diguem, poblacional, la mortalitat del SARS-CoV-2 és solament de l'1%, no? Però la gent que ingressa és la que està pitjor. Ara mateix tenim dos dades importants per poder-los tractar millor. Tenim un antiviral directe que funciona bé, com és el Remdesivir. Mm. Sabem quins medicaments nosaltres no podem donar, com el cas de la hidroxicloroquina. Sortiran estudis d'altres medicaments que han donat, com ha explicat a l'opinari Ritonavir i altres, per conèixer el mateix plasma quin paper pot tindre, i sabem com tractar millor tota aquesta resposta inflamatòria per salvar vides, que és donar la dexametasona. No? Per tant, el sistema està molt més ben preparat per identificar els casos, aïllar-los, veure que això no es generalitzi, i els malalts que realment desenvolupin la malaltia, tractar-los molt millor. Per tant, tinc que ser, en aquest sentit, optimistes.
Moltes gràcies. Perdó, algú té una altra pregunta? Perdó, disculpes a tots els altres.
Sí, una molt petita.
Gràcies, Anna Gómez.
Aquest 10% de mortalitat que hi ha hagut als ingressats del coronavirus, quina part, doctor, creu que és doncs perquè no hi havia tractament de medicines, i quina part perquè no hi havia capacitat d'intubació?
No, jo penso que des del punt de vista sanitari el maneig de tots els malalts ha sigut òptim en aquest sentit. I el tractament pues, s'ha anat donant el que es creia. És que és molt fàcil parlar una vegada passat aquest brot, no? Però es tenen que posar la situació fa aproximadament 3 o 4 mesos. No? Per tant, es va tractar de donar els millors tractaments que havien en aquell moment, encara que després alguns han demostrat la seva eficàcia i altres no. I penso que l'accessibilitat dels malalts més greus a les unitats de cures intensives, en general aquesta possibilitat l'han tingut tots, a no ser que hi hagués algunes persones que per la seva edat avançada, comorbilitats i estat general, doncs això no s'indiqués, però no s'indiqués perquè tenien la Covid-19, tampoc potser probablement es hagués indicat en altres situacions diferents a la Covid-19.
Molt bé. Una última pregunta, doctor Pérez Alhambra, des d'Oxford. És estacional el virus o no al final?
Seguim tenint dades controvertides, per això, desgraciadament. Sembla intuïtiu que ho sigui, perquè la majoria de coronavirus ho són i perquè semblaria que la transmissibilitat ha baixat molt, per exemple, a Espanya, amb l'arribada de la calor, però també és veritat que, per exemple, al Brasil hi ha moltíssima transmissibilitat i allà fa calor i humitat, vull dir que Els estudis més seriosos sobre de gent que en sap molt d'això encara no demostren una gran estacionalitat.
Perfecte. Doctor Prieto Alhambra, doctor Miró, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Molts ànims i, sobretot, moltes gràcies per la feina feta. Parlem aviat.
Moltes gràcies a vostè.
Gràcies.